creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que ja és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps, que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Remando, remando, remando. I no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Llença't, que l'instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Bé, acabem de sentir la cançó Llença't, del grup Laxan Busto. És una cançó que ja té uns anys, va ser feta el 2000, però l'he portat aquí perquè, per la lletra, si la busqueu per internet, veureu que és una lletra... no surten... Primer de dir que hi ha una part de lletra que canten, diguem, els cantants del grup, i una altra que canten un grup coral, que canten una altra cosa, diguem-ne, diferent. I aquesta cosa que canten diferent no surt al lloc. Jo, com a mínim, no l'he trobat. I aquí hi ha una petita polèmica amb el nom de un nom que surt allà al mig, que no queda clar quin és. Si és Carpanta, si és Blanca, si és... En fi, un nom que no queda clar, però clar, Carpanta aquí tampoc sembla que lligui. Perquè, en definitiva, Llença't és una cançó que es va posar el dia que es va fer la manifestació al passeig Maria Cristina de Barcelona en suport de tota la gent encausada pel govern espanyol. I tota l'estona sonava aquesta cançó. I per tant, jo hi pensava, alguna cosa sona en aquest moment. I és perquè és una cançó, diguem-ne, d'engrescat, no? D'engrescar la gent a tirar endavant, a no rendir-se, si tens una cosa no la perdis, vull dir, lluita pels teus ideals i, en definitiva, val la pena doncs, haver-la sentit. Per això doncs, l'hem passat a lectura de Tirant de Llibres.
Oh, Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts, 10 de gener de 2017. Són les 9 del vespre, passen alguns minutets, i som a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres, el programa de cultura i de literatura d'aquesta emissora. Avui el programa número 322, ja. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit. Aquesta vegada saludem la gent que esperem que hagi passat tothom unes bones vacances, que vinguin relaxats, i ara és un moment de tornar a llegir llibres fort. I per això aquí fem propostes com cada 15 dies, doncs llibres interessants que a nosaltres ens agraden. Vull dir, no vol dir que siguin els millors llibres, sinó els llibres que nosaltres creiem que val la pena, que ens han agradat a nosaltres i us ho volem transmetre a través de l'emissora i el programa Tenen de llibres. També dic que aquest programa es remet, com sèiem dient, cada setmana, cada 15 dies, com ho fem, abans la feien cada setmana i van encara surt el d'allò, no? Fent cada 15 dies, ja heu vist per Facebook les dates en les quals es farà, doncs es remet per Ràdio Vitamènia, que és la ràdio municipal de Santa Maria de Pau Tordera, 96.5 de l'FM, i
91.5.
91.5 de l'FM. Sí. Molt bé, Francesc, també havia estat allà. Treballat de jove, vas treballar allà. I llavors, doncs, el fan el dilluns al vespre. Jo pensava que feien el diumenge, però no. Figura a la graella també de l'emissora el dilluns de 9 a 10 del vespre o 10 o l'hora que acabem nosaltres. Perquè a vegades ja sabeu que aquests programes són expansius. Vull dir, en
però
principi és una hora...
Set, a Punt Set Ràdio dimarts.
A Punt Set Ràdio dimarts, sí. Dimarts, això sí, de 9 a 10. O el que pengi, també. Sempre intentem que s'ajusti el programa a l'hora que toca, però a vegades ens animem i llavors ens dura més.
Bé, el programa d'avui el començarem amb una novel·la, precisament, una novel·la de Ramon Solsona, Allò que va passar a Cardós, una novel·la que va sortir fa mig any, aproximadament, va sortir el mes de setembre, em penso, el setembre del 2016.
Sí, que parlen fins ahir històrics.
Sí, exacte.
Real.
Bé, després tenim cròniques, sense les cròniques això no seria Tirant de llibres. Tenim la crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, amb des del País Valencià la crònica de l'Empar Murelló, la crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret i des de les Illes Balears i Pitiuses amb en Pau Vedell. A més, avui, Joan, ens vols presentar un debat, un tema de debat.
Sí, un debat que veig que és interessant, perquè a part que, no solament perquè nosaltres som professors, sinó o hem estat professors, sinó perquè el tema de l'ensenyament és una cosa que, de cara als temps que s'acosten, al temps de la República, doncs serà una cosa que caldrà canviar moltes coses. I, per tant, aquí, en aquest cas, és un dels temes que plantegem aquí, que és el debat de la famosa Escola 21. Què és l'Escola 21? Què és aquest projecte? Sembla que alguns hi estan molt aficionats, fins i tot s'ha fet propaganda per les televisions i tal. Jo tinc un punt de vista una mica més crític.
Ja som dos.
D'això.
Bé, i evidentment també tenim els microrelats, oi, Joan? Avui ARC a la ràdio, l'Associació de Relataires en Català a la ràdio, ens ha fet arribar els finalistes el mes de desembre, que té com a tema els mitjans de comunicació, i com a subtema, el tren.
Sí,
també llegem tres relats.
Sí, l'Albert. L'altre Pep, de l'eix del Ferreter, tots són pseudònims, això, els noms. Un altre es diu Otero de Sanabria, Ciudad de Vacaciones, però és en català, encara que tingui el títol en castellà, que és de Quark. Gèlida, i ha fet el títol, i l'autor es diu, el pseudònim és Deomises.
Acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Joan. Som-hi.
Llibres a la carta.
Mm-hmm. Bé, doncs la novel·la de la qual voldríem parlar avui és una novel·la que va sortir, com dèiem fa un momentet, el setembre de 2016. És una novel·la, per tant, relativament recent. Octubre, novembre, desembre, gener. Mira, quatre mesos fa que va sortir publicada. És una novel·la que es diu Allò que va passar a Cardós i l'autor és Ramon Solsona. Ramon Solsona és un autor que ja coneixem. Hem llegit, per exemple, Les hores detingudes L'home de la maleta, que també va tenir molt èxit aquesta novel·la. Sí. Això ho tenim publicat, aquesta novel·la, a Edicions Proa, i té un preu aproximat de 20 euros. És una novel·la llarga, són 461 pàgines. Aleshores, la primera cosa que ens crida l'atenció, Joan, és el títol. Oi? Allò que va passar a Cardós. Això que faig servir el demostratiu neutre, allò, no saps ben bé què és allò que ha passat. Oi? Vols que t'ho digui? Què és allò que ha passat a Cardós?
Ja sé, el que va passar ja ho sabem.
El que ha passat és que ha mort un guàrdia civil. Un guàrdia civil s'ha mort. De fet, això no estic desvetllant res ara, no estic dient res que no hagi de dir, perquè això, de fet, ens ho diuen just a la contraportada. Ens ho diuen, perquè això és la primera cosa que sap. Diu, un guàrdia civil és assassinat a la vall de Cardós una nit de neu del 1965. O sigui, que això ja saps què passarà. De fet, el primer capítol t'expliquen això. El primer capítol i l'últim. Clar, la pregunta és...
Que desvella, què passa?
Que, sí, la pregunta és, en quines circumstàncies, qui ho ha fet, per què ho ha fet... Totes aquestes preguntes que et pot suscitar aquest primer capítol o aquesta primera dada, doncs són aquestes dades que t'anirà explicant el llibre. El llibre de la novel·la va explicant tot això, bàsicament. Però clar, com molt bé deies tu, no és només això. Són moltes altres coses. Aquesta novel·la podríem qualificar-la en certa manera d'una novel·la històrica, en certa manera, home, des del punt de vista que intenta fer reviure una època, t'explica com es va viure en aquell lloc del Pirineu durant aquells anys, concretament l'any 1965. No sé, Joan, quins records tens tu de l'any 1965?
Home, jo tenia 14 anys, llavors.
14 anys tenies, eh? Què passava l'any 1965? Doncs que la guerra del Vietnam acabava d'esclatar. Sí. Que el Partit Comunista Xinès posava en marxa la Revolució Cultural, que la reina Elisabet II condecorava els Beatles, que es moria el cantant Nat King Cole, o sigui, tot això passava l'any 1965, i en aquest, en el Pirineu, s'anava desenvolupant aquest projecte gegantí d'intentar crear aquesta mena d'indústria hidroelèctrica per donar electricitat a Barcelona, i l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, el projecte, podríem dir-ne, que va tenir lloc a la vall de Cardós, i esmento aquesta vall de Cardós perquè és allà on es fa referència al títol, allò que va passar a Cardós, és que des de l'any 1959 fins l'any 1974 va venir molta gent, va venir un munt de treballadors andalusos, extremenys, de molts llocs, i llavors varen posar-se en marxa aquestes obres que consistien a fer canalitzacions excavades, connectar per mitjà de quasi 80 quilòmetres de canalitzacions excavades en l'interior de la muntanya una sèrie de llacs pirinencs que proveïen d'aigua diverses centrals elèctriques. Unes centrals, com per exemple la de Tavascan, que en molts casos eren subterrànies i que es podien considerar veritables catedrals de la tecnologia, especialment si tenim en compte els mitjans de l'època, en certa manera. Llavors, clar, que vingui tanta gent de fora, de cop i volta, vulguis o no vulguis, canvia la manera de viure, els costums, els hàbits de la gent que vivien en aquells petits poblets. De fet, en aquest poble, ara no recordo com es diu el poble aquest, bé, és igual, ja més endavant ho trobarem. En aquest poblet, doncs, bé, podríem dir-ne que la novel·la que fa és ser una crònica de la vida d'aquesta època. I la manera com ho fa és força encertada, perquè no t'ho explica simplement una única veu, sinó que hi ha moltes veus possibles. Podríem dir que aquesta novel·la no és una novel·la tradicional, una novel·la amb un narrador i t'ho explica amb un únic punt de vista. No té res a veure amb això. Hi ha com diferents veus. Podríem dir que és una novel·la coral. Saps allò que fa el 30 minuts a TV3?
Sí.
Que et va posar en veus de diferents testimonis?
Sí.
I a través d'haver escoltat tots aquests testimonis et fas una idea del tema del que s'està parlant? Doncs és exactament així. És com si fos una mena de document, una mena de reconstruir allò que va passar al llarg d'aquells anys gràcies a la veu de diferents personatges. Surt, per exemple, una botiguera que explicava com l'arribada d'aquesta gent els va canviar la vida. que de vendre molt poques coses, perquè eren pobles molt petits, de cop i volta van començar a vendre, la gent que venia, els treballadors, compraven catiusques, compraven anoracs. Diu que va ser l'època en què es van posar de moda els anoracs, precisament. O sigui, com, en certa manera, van poder fer prou diners, gairebé com per poder-se jubilar després que es tanquessin totes aquestes obres o aquestes construccions.
Clar, perquè no? Això era provisional.
Clar, exacte.
Això ho teníem present, clar.
Doncs la novel·la dura aproximadament, el període que s'explica, de 5 mesos i mig. I durant aquests 5 mesos i mig d'un mateix any, el 65, això que dèiem ara, l'any 1965, doncs coneixem molt cadascun dels personatges que van intervenint. Gent que vivia allà, gent que ha vingut de fora. Estic pensant, per exemple, en un parell de germans, els germans Dinamita, que se'n diuen, un que era Gerxo, i l'altre no em recordo què era, tots dos tenien com una mena d'algun tipus de tara, no? I eren comunistes, aquests dos germans. I fan moltes malifetes, en certa manera, no? Volen ser més provocadors que ningú. I un dia s'aixequen de bon matí i van a penjar una bandera comunista dalt d'un puig, una mena de puig, i llavors quan tothom es lleva de bon matí veuen la bandera comunista. En fi. Surten també, a banda d'aquestes qüestions polítiques, podríem dir, també surten consideracions socials. Per exemple, la gent es reunia una cosa que en deien el teleclub, per exemple.
Sí.
No sé, Joan, si tu saps què és un teleclub. Jo no sabia que era un teleclub.
Sí, sí, perquè encara tu ets molt jove, però...
Home, aquests cabells blancs no són tenyits, eh?
No, vull dir, però per dir que no he viscut jo i conviscut amb els teleclubs. Els teleclubs eren com una mena de locals socials o una espècie de... Ara en diríem un centre cívic, però llavors era molt més petit. Normalment era el bar del poble, que era gran, no? I que tenien televisió. Per això, d'aquí el tele, no? Perquè no tots tenien televisió abans, ara en té tothom, però llavors no. A més, en tenien aquests llocs. I llavors aquest era lloc, un mena de llocs on es reunia la gent per veure partits del Barça o veure que sigui, no? O qualsevol espectacle de televisió. I per això, sembla que fins i tot es va potenciar des del govern. És el govern espanyol, em sembla. No crec que fos des del govern català, perquè parlem de fa molts anys, això.
Home, el 66 no n'hi havia, no, el govern català?
No, aquí? No n'hi havia.
A l'exili, potser sí.
A l'exili. Tens raó, sí, Felip. No, però vull dir que no ho fes l'Ajuntament d'allà, no. Sembla que era una cosa més del govern espanyol, de que, mira, és que cada poble és una tele, perquè la tele, la televisió, era una eina d'adoctrinament. Això sí que era una eina d'adoctrinament. No els nadalets, no? De Vic, sinó això. Això era una eina interessant, blanc i negre, un sol canal i tot controlat per Madrid. Clar, però ja pots imaginar, com si et diguessin teleeconomia, doncs és igual. Però en versió 65.
Doncs això que us deia, la novel·la us sorprendrà per això, per aquest plantejament coral, en podríem dir. Hi ha moltes veus que parlen, totes donen el seu testimoni, i el seu testimoni el donen des del present. Des del present donen testimoni d'allò que havien viscut en el passat. Sí? Ha una altra cosa que m'ha cridat una mica l'atenció i que va bé saber-ho. És una novel·la que no està escrita només en català. Com que es dona veu a aquests testimonis de la immigració que van venir d'Andalusia, d'Extremadura, quan parlen personatges que venien d'aquests llocs, parlen en castellà. No tots, eh? Hi ha gent que, diguem-ne, que es va poder adaptar, va refer la vida aquí, va aprendre català, i el testimoni que dona el dona directament en català. Però que n'hi ha d'altres que no, n'hi ha d'altres que continuen parlant en castellà. Ho dic perquè que si llegiu aquesta novel·la trobareu uns quants trossos de la novel·la que són en castellà. Això també val la pena de tenir en compte.
I després van marxar aquesta gent.
Altres van marxar, sí, alguns van marxar, és veritat. Sí.
Què ha passat amb això?
Bé, doncs... Però dèiem que a banda d'aquest document, aquest reportatge, si vols dir-ho d'aquesta manera, hi ha una història principal, que és la història d'aquest assassinat. Aquest assassinat està directament relacionat, ara ja potser estic parlant més del compte, però és que si veieu la portada, no, els oients no la poden veure, la portada, però aquí a l'estudi estem veient que a la portada hi ha, al costat del títol, un home i una dona que s'estan fent una abraçada d'una manera furtiva, com si fos d'amagat, una mena d'amor clandestí. D'acord? ja no puc dir res més, eh? Però només veient la novel·la ja podeu veure que alguna cosa hi ha d'haver que està relacionada amb això, eh?
I un guàrdia civil per entremig.
Sí, un guàrdia civil per entremig, potser un guàrdia civil que cometia algun tipus d'abús, eh? Però ja no dic res més, ja no dic res més perquè no voldria donar més informació del compte. Joan, és casualitat, però, o no, però hi ha moltes novel·les en què s'explica un assassinat al Pirineu. No és pas l'única, aquesta, no. D'allò que va passar a Cardós. Estic pensant, per exemple, el Pamamo, les veus del Pamamo, de Jaume Cabré,
sí, també hi ha morts,
els taüts negres i blancs de Pep Coll, el Tor de Carles Porta, sí. Se'n va fer aquell reportatge a TV3, em penso, i moltes
pa
altres.
Pa Negre, no? També hi ha un mort per allà.
Però Pa Negre, més que el Pirineu, vols dir que no estava ambientat cap a la zona d'Osona? Em fa l'efecte?
Bueno.
No és ben bé el mateix.
No és ben bé el mateix, no és clar, però fi...
Bé, i doncs això que dèiem fa un moment, la qüestió aquesta d'aquesta relació clandestina, hi ha un nom que hem de recordar, Santi Valori. Santi Valori és un topògraf, de la companyia Coïsa. Coïsa és l'empresa que feia aquestes obres, aquestes perforacions, aquestes obres per a aquesta companyia hidroelèctrica. Doncs aquest personatge és un topògraf i resulta que tots aquests topògrafs i tota aquesta gent que treballen per aquesta empresa s'allotgen a cases particulars de gent d'aquell poble. I clar, aquí és on es produeix aquesta circumstància, aquest marro, aquesta relació, diguem-ne, una mica clandestina, no? I ja no dic res més. Aquests trossos del principi i al final de la novel·la estan narrades des del seu punt de vista, des del punt de vista de Santi Valori, aquest topògraf.
Tota l'obra?
No, tota l'obra no, al principi i al final. Al principi i al final. Hi ha una ressenya de Joan Josep Isern que va sortir a VilaWeb, bastant ben documentada, en què parlen d'aquesta novel·la. I ara voldria acabar fent referència a un parell de paràgrafs en què se sintetitza molt bé el contingut d'aquesta novel·la. Diu, el llibre comença amb un assassinat, la mort d'un guàrdia civil que desmuntarà les vides de molts dels habitants de la vall. Però l'autor, que és un hàbil escriptor, no ens dona massa detalls dels fets sense presentar-nos abans els personatges. D'aquesta manera aconsegueix que en el lector creixi una ansietat per saber exactament qui ha mort, perquè no se'ns diu al principi. Sabem que és un guàrdia civil, però no sabem quin dels guàrdies civils és.
Totes les novel·les negres, però això són agins,
Diu, però que en certa manera s'oblida gràcies al retrat versemblant i proper del dia a dia dels treballadors en un període complicat políticament i econòmicament. El poder de l'Església i la Guàrdia Civil, el patiment dels treballadors a les mines, el comunisme... És que hi ha molta gent que mor a les mines. D'això també se'n parla. Els accidents que hi havia, sí. L'oci i un món que canvia són els elements que es desenvolupen a la primera part del llibre. Ramon Solsona aconsegueix que tot això resulti molt interessant pel lector a força d'utilitzar diferents veus que van construint el tapís de la història a partir de peces en principi inconnexes. Així anirem coneixent els diferents personatges i els fets principals sempre des de diferents punts de vista, com si seguíssim nosaltres mateixos una investigació. Nosaltres mateixos també, a mesura que anem llegint el llibre,
participem,
volem saber què és el que ha passat exactament. Diu, el drama que donarà origen al crim es va plantejant i quan aquest arriba, el llibre es transforma. El dia a dia de la vall encara interessa l'autor, però la major part de les intervencions, dels testimonis i dels fets giraran al voltant de l'assassinat i del destí dels personatges. A banda del tema de l'assassinat, hi haurà un altre tema relacionat amb la manera de viure d'aquells anys que també es posarà sobre la taula, que és el tema del contraband. El contraband...
Hi havia molta gent de contraband, sí.
Perquè aquestes valls, aquesta zona, era molt propera a Andorra. I llavors, doncs, clar, hi havia gent que per fer el que pugui, per salvar...
sobreviure.
Per sobreviure, doncs havia de recórrer al contraband, en certa manera. Aquests dos temes estaran bastant relacionats. Hi ha un altre tema que m'interessa comentar, que és aquest del poder de l'Església. I surt un capellà, que és mossèn Antonino, que en un moment determinat mostra les seves obsessions quan està parlant amb una mena de músic que em penso que ve de Guinea. Penso que Guinea també era espanyola, sí, d'ara d'aquells anys.
La Guinea espanyola, sí. Diu, Fernando Pou i la Guinea espanyola, sí.
Diu, mossèn Antonino i Frank King, nom artístic de José Sánchez Muacucu.
Era negre.
Sí. Diu, me ha mandado llamar, padre? Sí, passa. ¿Qué ocurre? Que este pueblo es muy decente. Yo también soy muy decente, padre, pero eres negro. ¿Y qué? ¿Estás bautizado? Sí, claro, en Guinea. Mi padre es español y mi madre guineana. A ver, Ensenya-me la fe de bautismo. I la conversa es continua desenvolupant d'una manera bastant hilarant. Diu, però què coses pide, padre? Padre no, mossèn. Con los bailes hay que andarse con mucho ojo. Bailando, bailando, los jóvenes pierden la cabeza. És un mossèn que només pensa...
Que és pecat.
Sí, que tot és pecat. I que les seves ovelles no se li han d'esgarriar. I tota l'estona va parlant d'això. Diu, tu no has venido aquí para cantar el tantum ergo o el perdón a tu pueblo, señor, ¿verdad? Diu, en la iglesia se canta lo de la iglesia, pero en las salas de baile hay que darle a la gente lo que quiere. Boleros, cha-cha-cha, rock and roll. ¿Ha oído hablar del twist? Diu, no, ni ganas. I continuen parlant. Bé, li diu que és un pecador, diu que és un descregut, en fi. És un dels diàlegs potser més hilarants que hi ha en aquesta novel·la. Bé, doncs, i com que no vull explicar res més... Ah, el que sí volia dir, això sí, és que quan compreu la novel·la us donen un punt de llibre i al darrere del punt de llibre hi ha un plànol, una mena de mapa. Perquè com que es donen molts topònims, hi ha referències a molts pobles d'aquella zona, doncs a vegades va bé. A vegades hi ha també les mines, les diferents mines. Ribera de Cardós, aquest és el poble. Ribera de Cardós.
Deu ser real.
Sí, aquest és real. Sí, però a la novel·la surt amb un altre nom. Surt una mica emmascarat, el nom real.
Però aquí sí, aquí sí que
aquí surt. Aquí sí, en el plànol sí que surt amb el nom real. Sí, a la vora de Tabascan... Arròs, Esterri de Cardó, Surri, sí, aquests, no? Tírbia, aquests sí que surten. Bé, doncs ja ho veieu, és una novel·la ambientada als anys 60, en plena dictadura, una novel·la, podríem dir-ne, social, una novel·la que descriu la manera de viure en un lloc i en un moment determinat com a conseqüència d'aquestes obres que s'hi van fer, això que va canviar la vida, i a dins d'aquesta trama s'hi afegeix aquest assassinat, que és d'alguna manera el que ens manté bastant en tensió per saber exactament fins al final de la novel·la qui va matar aquest guàrdia civil, per què ho va fer, amb quines motivacions, com va passar exactament tot, quines investigacions es derivaran després d'això, és a dir, què farà la guàrdia civil, quines conseqüències farà després d'aquest mort. Bé, doncs us donaré la referència novament. Ramon Solsona, Allò que va passar a Cardós, és el títol de la novel·la. Aquesta novel·la la tenim publicada a Edicions Proa, va sortir la primera edició el setembre de 2016, són 461 pàgines i un preu de 20 euros.
La crònica.
Bé, ja tenim aquí a les cròniques d'aquest programa la de Catalunya, la Siva Romero, que des de Barcelona ens farà unes interessants propostes que, com cada setmana, com cada 15 dies, vull dir, les seguirem amb atents.
Després d'aquestes setmanes de vacances, ara el que toca és un molt bon any per a tothom. I també l'habitual, bon vespre des de Barcelona. Avui començarem viatjant cap a la població de Badalona, al Barcelonès, i concretament a l'espai Betúlia, un espai que ben sovint és objecte de les meves informacions, però és que, la veritat, hi fan actes, exposicions, activitats en general que són força interessants. Però anem al tema. Comunicar-vos que a l'espai Betúlia encara està en actiu l'exposició La consagració del caos, Màrius Sempere. De fet, es tancarà el dissabte 21 de gener, o sigui que tenim aquesta setmana i la vinent per anar a visitar-la. Per què remarco aquesta exposició? Perquè poca gent està al corrent, parlant en general, evidentment, que el conegut i reconegut poeta Màrius Sempere es va dedicar paral·lelament a la seva creació poètica a la creació d'una obra pictòrica molt singular. I amb aquesta mostra es pretén, precisament, posar de relleu aquesta tasca bastant desconeguda. Però, a més, el dijous 19 de gener a les 7 de la tarda, com un dels actes de preclausura de l'exposició, tindrà lloc la Semperiana 2, un recital poètic en el qual diversos poetes convidats llegiran un poema de Màrius Sempere o bé un poema a Màrius Sempere. Com he dit, l'exposició La consagració del caos, Màrius Sempere, la trobareu a l'Espai Betúlia, així com aquest recital poètic de dijous 19 de gener. I per consultar horaris d'obertura al públic podeu entrar a la web www.espaibetulia.cat. Fem ara un canvi de registre i passem a parlar del FLIC 2017, és a dir, del Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil. I concretament em referiré a les activitats programades dins el gènere cinematogràfic, perquè a la Filmoteca de Barcelona, i fins al 31 de gener, aquesta setena edició del FLIC, òbviament, encara està en marxa i presenta tot un cicle de pel·lícules que posen de relleu elements molt propis de la literatura, però dins un art que no tan sols fa servir la paraula per explicar, sinó que ho fa també visualment, ajudant a enriquir l'imaginari públic. Films com Viatge a Melònia, de producció sueca, o L'hivern i la primavera al regne d'Escampeta, de producció francesa, són alguns que encara som a temps de veure. I per saber els horaris, us passo la web de la Filmoteca, www.filmoteca.cat. I un cop hem passat per la Filmoteca, si us sembla bé, viatgem cap a Girona, on aquest divendres, 13, a les 7 de la tarda, s'inaugura l'exposició Up Intra, des de dins, obra de l'artista Quico Estivill. Quico Estivill, per situar-nos una mica, va ser el guanyador de la Bienal de Girona de 2015. I aquesta exposició, Up Intra, la presenta com un camí i per fer camí. El camí de la llum, amb empremtes de cera i guix i col·lodions humits, que és una tècnica fotogràfica del segle XIX. A més, l'exposició conjuga la poesia amb la fotografia i la pintura. Doncs, com he dit, s'inaugura divendres 13 de gener a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i romandrà en actiu fins al 18 de març. En tot cas, per més dades, horaris de visita, adreça exacta, podeu entrar a la web de la mateixa Casa de Cultura, www.casadecultura.org. I ja per acabar, com que em queda poca estona, si m'ho permeteu avui, escombraré una mica cap a casa i us convido a la presentació del meu darrer llibre publicat. Es tracta del recull de relats A la colònia hidràulica i altres contes, que va resultar guanyador del 24è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Doncs el dijous 12 de gener, demà passat, a les 7 de la tarda, el presento a la llibreria Claret de Barcelona. I de fet el presento conjuntament amb el darrer llibre publicat d'una companya i amiga, l'escriptora Teresa Saborit, i el seu llibre, també recull de relats, Els llops ja no viuen als boscos, guanyador del 11è Premi 7 Lletres. Si voleu, allà ens veurem. I ara sí, m'acomiado de vosaltres fins al proper Tirant de Llibres. Fins ben aviat.
Molt bé, gràcies, Sílvia, per aquestes interessants explicacions informatives, però que sàpigues que aquest llibre, tan aviat com el tinguem llegit i valorat, doncs també sortirà per aquí el programa, perquè bé, pensem que és just i necessari que una persona que valora com tu i que fa aquests llibres tan fantàstics, doncs aquí també hi donem la publicitat corresponent.
Bé, ja tenim també des del País Valencià la nostra benvolguda Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Molt bona vesprada a totes i a tots i molt bon any i esperem que aquest sigui un any fantàstic.
Això. Estem aquest any esperant amb candeletes a veure què passa al setembre.
Com esteu?
Mira, jo home, suposo que tu ets una mica més grassos, no? Perquè
sí,
ja saps
això
què passa a Nadal, no?
Jo ara hem de fer una noneta graciosa, me dic jo ara. Que dius, passes uns dies o aquestes primeres setmanes que encara eres un poc redoneta graciosa. T'has engreixat, no massa, però pel volum que tinc jo de tamany de cos, doncs sí, quedes allà arrodonida, diguem-ne. Doncs bé, mira, moltes ganes de contactar amb vosaltres, espero que els Nadals s'hagin estat del gust de tots i que els Reis s'hagin portat molt bé i que hagin portat molts llibres. A mi me n'han regalat uns quants, ja després us en parlaré d'algun, però aquest 2017 nosaltres al País Valencià l'estrenem amb una cosa xula, o un parell de coses xules, que és que Escola Valenciana, per una banda, proclama 2017 l'any per la igualtat lingüística. I per això ja d'una vegada per totes, saps? Exacte. Aquesta llei d'ús i ensenyament del valencià, doncs, diguem-ne, fa aparició d'una manera certera. Sabeu, no sé si ho sabeu, però vaig a les organitzacions, la plataforma de defensa de la llengua, els sindicats i diversos organismes, doncs van signar tots junts un document pel que se comprometien a que tots els treballadors i totes les treballadores públics conegueren i usaren el valencià. Doncs mira, és un pas. Ei, vosaltres dieu, encara teniu aquesta feina per fer? Doncs mira, sí. Encara tenim, des de la llei d'ús, que va ser de l'any 83, si no recordo malament, doncs encara tenim aquesta feina, perquè sí que és cert que encara es produeixen agravis lingüístics, no? I xima tot hora en les notícies. El Tempir, des d'Alacant, té una oficina per a defensa de la llengua i dels drets dels parlants, i constantment està fent, perquè ja sabeu que per aquella zona d'Alacant n'hi ha també moltes vegades problemes en aquest sentit de l'ús de la llengua, o que tens de sobte un guàrdia civil que et diu que no entiendo i coses d'estes, no? Doncs bé, això és una primera fita.
Però encara no està aprovada la llei.
No, la llei, home, la llei d'ús sí, però no, la llei aquesta no.
La llei
no, no,
que ha de sortir.
No, exacte. Això és un manifest que s'ha signat, almenys per tirar tots endavant i a la mateixa hora, no? De la mateixa manera compromesa, sí. No.
I tots els funcionaris vol dir també ajuntaments,
generalitats... Sí, tota l'administració pública, siguen les escoles, siguen l'administració, diguem-ne, general, o l'administració local, o... Sí, tots els funcionaris públics han de saber valencià i poder-se adreçar a la ciutadania que se'ls adreça així.
A les Illes ja és així, eh?
Sí, doncs mira,
ho han canviat ara.
Estem fent feina.
El que no hi havia l'altre, no, però ara que vam fotre fora... Okay,
ara ja sí.
Doncs ara sí.
Ara ja sí.
A veure si ara aquí també tenim aquesta sort, i al sud també, doncs...
Esperem que sí.
Es normalitza la llengua, vaja.
L'altra qüestió així de diguem-ne, de celebració del 2007, és que també aquest any se fa un homenatge als 40 anys del Tio Canya. El Tio Canya sabeu que és una cançó del Saltai que ha servit un poc, és un poc com l'estaca de llac, diguem-ne, no? És allà, el Tio Canya és un huelet i compta com en tres generacions. Primer ell no sabia parlar en valencià quan venia a la ciutat, després perquè ensenya els seus fills, es porta a escoles en castellà i resulta que els xiquets no saben traure's fora, els nens ja parlen valencià. Bueno, és un poc la història de la llengua des de la darrera època de la postguerra, diguem-ne, o des del franquisme, si voleu. Vaja, en qualsevol cas, que li fan un homenatge al Saltai, als 40 anys del Tio Canya, aquests dies. Se poden traure entrades en Ticketmaster, Instanticket, entrades.com, totes aquestes pàgines de traure entrades, i fan tres concerts a tot el País Valencià. El primer és a València, el dijous, dia de 9 de gener, que el fan al Teatre Principal. Després, el dia 21, el fan al Teatre Arnitxes d'Alacant. I a Castelló hi van la propera setmana, que és el dissabte 28. I ho dic així, és un poc abans, per si la gent està interessada en comprar entrades i de tot allò. Actuen diversos grups musicals, estarà el Miquel Gil, les Isos per al Poeta, estarà el Manolo Miralles, que és també part del grup d'Altai, estarà Miquel Gironès, que és part d'Obrim Pas, que és un altre grup que tenim extingit, i en la part més, diguem-ne, més tradicional està el Pep Gimeno Botifarra, està APA, i les corals, ja, un poc de tot. Se farà així un homenatge. Així que comencem l'any amb això,
amb anys,
el Tio Canya i l'any dels drets lingüístics, així està bé. I jo volia parlar-vos, perquè m'han regalat, entre uns altres, dos llibres que m'agraden molt, que m'han agradat molt. Un ja l'he llegit, que és un llibre infantil, però crec que és un llibre bonic. Soc un cavall, es diu. En realitat, és un camell que no vol ser camell i que està molt avorrit d'estar en el circ fent sempre tots els dies les mateixes funcions, la mateixa, i decideix sortir a buscar una feina diferent i vol fer-se passar per un cavall perquè li agrada ser cavall i sempre ha desitjat ser un cavall, no? I és una història molt divertida, que està molt ben imaginada i on totes les normes van canviant per fer-nos veure, per fer-nos entendre a nosaltres, els majors, però també els més menuts, que ho pot ser el que vulga ser, que res és el que aparenta, i que podem arribar a aconseguir els nostres somnis i aconseguir allò que volem ser. O sigui, que està molt bonic. Es diu això, Soc un cavall. L'edita Ciruela, està editat en català també.
Si ell diu que és un cavall, serà un cavall.
Exacte, exactament. I l'altre és un llibre molt xulo, que encara no l'he llegit, però ja l'està fullejant. Es diu El plaer de llegir literatura catalana. És de Tilbert Stickman.
Home, aquest ho coneixem.
Aquest home ja el coneixeu. Jo el conec personalment perquè jo vaig fer, en la meva època d'estudiant, una estada a l'oficina catalana a Frankfurt, vaig estar estudiant allà i ell era un dels professors, clar, que em dirigia allà. I bé, ell ha fet un itinerari per la literatura, diguem-ne, que a ell més li agrada o que més li ha colpit, o aquella literatura del que ell ha intentat entendre per què havia estat tan atrapat, no?, per aquelles obres o per aquells autors o per aquelles... Ha intentat d'alguna manera reflectir això i ens parla, no sé, cita a Joan Brossa, li dedica prou d'espai, és una cosa que m'agrada molt perquè això, ixe desig o ixe plaer el compartim, però ja de tot arreu, cita l'Ulisses de Joyce, a Borges, a Cervantes, a Humberto Eco, parla, jo que sé, què te diré, el Tirant-lo Blanc per descomptat, està present també al llibre i dedica un bon espai al tirant, diguem-ne, a les componentes, als usos literaris que en feia, el Joanot Martorell. Parla també un poc de literatura de la romanística alemanya i bueno, va fent un repàs per autors i textos, fonamentalment aquests que us he dit, però crec que va ser molt interessant. Tinc moltes ganes, però us dic, he estat fullejant-lo i tinc moltes ganes de llegir-lo, veure què diu aquest home.
Sí, són paraules bastant sàvies, em sembla, les que fa.
Sí, sol ser, sí. Bueno, ja sabeu que ell ha escrit moltíssims articles, n'ha fet molts, que participava en una revista prou prestigiosa en alemany, però referit a la romanística, i crec que és un intel·lectual en aquest sentit, un professor de literatura a l'ús, però també un intel·lectual que fa referències no només a coses literàries, sinó també parla de llengua, parla de temes polítics.
Sí, i sociolingüística.
Sí, exactament, exactament. Doncs bé, tot això us he pogut contar. No sé si voleu que us conte encara més coses, o ja ho tenim bé.
Si ja vols explicar-nos alguna cosa més, t'escoltem.
Sí? Ah, mira, que bé. Doncs mira, us dic un altre llibre que m'han regalat, que es diu Paràsits del Paradís. És de Leonard Cohen.
Home,
que,
ara,
no sé si l'heu llegit. Clar, l'heu escoltat. Però segur, el Leonard Cohen.
Que és poesia?
Sí, és la seva primera poesia.
Paràsits del Paradís. Com... En català, això?
Com?
És en català, clar.
Sí, sí, és en català, és en català. I és bilingüe. Està en anglès.
En català.
I és, vull dir, està l'original de Leonard Cohen i després està traduït al català. Però són els seus... És poesia, hi ha alguna pincellada de cançó o algun vers que s'ha convertit després en cançó, que pots trobar-hi allà, però... Sí, sí, escriu també algun poquet de prosa poètica, això també hi ha, però vaja, molt xulo, ja us dic que molt xulo. I aleshores estic molt contenta perquè m'han regalat tot això i mira, ja tinc
feina.
Ja tinc per llegir, així que molt bé.
Això vol dir que t'has portat molt bé durant l'any, que els Reis
t'han... Sí, m'he portat bé, escolta.
No t'han portat carbó, sinó que t'han portat unes...
Ha portat llibres.
Llibres. D'aquest de Leonard Cohen, aquí com va morir, el dia següent que vam fer el programa, vam sentir una cançó d'ell, per fer-li una mica d'homenatge, no, també?
Molt bé, sí, a mi m'encanta. Jo, a València va vindre fa uns anys, no molts, sí, quan va tancar gira els dos dies a Barcelona. Allà va fer un superconcert. A València, que li va passar? Que li va agafar un mareig i vaig poder veure-lo només quatre cançons. Ai, i em vaig quedar amb molta pena perquè vaig pensar, este home potser no vindrà més mai a fer un concert a València i no el tornaré a veure. I efectivament, així ha passat, ha marxat, però jo l'escolté molt, m'ha agradat sempre moltíssim i clar, aquell Vienes, doncs és una preciositat també.
Molt ben, par.
Escolteu, doncs... que passeu molt bé, conteu-me moltes coses ara al programa i a veure si ens trobem d'aquí a 15 dies, serà?
Apa, doncs, fins d'aquí a 15 dies, una abraçada.
Vinga, una altra. Adéu, adéu.
Adéu.
El debat. My lover stands on golden sands and
watches the ships that go sailing. Bé, el debat d'avui, ja anem ja justos a temps, ja ens acaben de dir i per tant anem bonica per feina. Es tracta del següent, a veure...
No ens estressem per això, eh?
No.
Que hem de tornar de les vacances.
No estressar-nos, no, però vull dir que hem d'anar per feina. Doncs resulta que de cara a la nova república que s'acosta, evidentment han de canviar moltes coses. No solament ha de canviar la bandera i el carnet d'identitat, sinó que han de canviar moltes coses, i una de les coses que cada canviar...
Canviar per millorar, eh? No canviar per canviar.
No, no. Ha de canviar en el sentit de que ha de canviar, evidentment, per fer una cosa millor, no per fer una cosa pitjor, no.
Però és que a vegades hi ha gent que canviar, que té una obsessió per canviar, encara que sigui
tot,
per canviar-ho
tot.
Tot no
s'ha de canviar.
En
tot.
La pràctica educativa tampoc s'ha de canviar tot.
Tot no, però algunes coses sí. No? Bé, ha sortit una nova proposta avalada pel departament. Avalada en part sí i en part no, eh? Vull dir, que és el que se'n diu Escola Nova 21. Aquesta és la nova Escola 21, no us la llegiré tot. Hi ha un interessant article que ha sortit també, quan vam fer l'escaleta, vaig dir l'autora que ha parlat d'aquest tema, que és una periodista, que és la Cecília Bayo, que el diari Ara del 2 de l'11 de l'any passat, 2 de l'11 de 2016, va fer un article que es diu "On és el Departament d'Ensenyament?" No, evidentment no volia dir on és geogràficament. O sigui, on es posa el Departament d'Ensenyament davant d'aquest nou projecte d'Escola 21?
Ha fet deixadesa de les seves funcions.
Sí, el problema és que l'Escola 21 és un, així en resumint, i el que diu ella també ho explica molt més detalladament, són quatre fulls, vull dir, és un article llarg, que ve dir que el Departament ha fet com una concessió a unes empreses privades per tal que facin determinades assignatures a les escoles. Quines assignatures fan? Doncs assignatures d'economia. I quina és una de les empreses que hi ha? La Caixa. O sigui, d'alguna forma ve dir que el Departament d'Ensenyament, en el sentit de, diguem-ne, sota la trampa de dir que vol que les empreses privades doncs s'impliquin amb l'educació en general, doncs aquest seria, diguem-ne, una bona forma de posar-li. I per tant, clar, aquestes escoles evidentment no les fan professors normals, vull dir professors del departament, sinó que les fan professors proposats per aquestes empreses. I és clar, això porta i quina ideologia transmet tot això? Aquí és el quid de la qüestió. Quina ideologia transmet? Doncs transmet que la gent el que ha de fer és estudiar força economia per arribar a fer calés i arribar a ser ric. Aquesta és una mica el, diguem-ne, el que, perquè és la síntesi del liberalisme econòmic que impera aquí, i per tant, doncs això és el que penso que el departament ha deixat fer les empreses, i ell s'ha, diguem-ne, s'ho ha tret de sobre, no? Ha dit, sí, feu això a les escoles que s'hi apuntin i després ja en parlarem, no? Ja suposo que hi haurà altres professors que m'estan escoltant ara que potser no ho veuen exactament igual, però jo abans de parlar recomanaria que es llegissin aquest article, i només diré els títols dels apartats perquè veieu per on va. Diu: l'Escola Pública Catalana i la Innovació, Transformació o Conservació Social. L'altre títol diu: l'estudiada desídia del Departament d'Ensenyament i el menyspreu als nostres mestres i tècnics. I un altre títol que ja és definitiu: cop de gràcia a l'Escola Pública Catalana. Clar, amb una situació tan, diguem-ne, nova com la que se'ns acosta, esperem que el departament no segueixi amb les mateixes mans que hi ha ara. Jo ho dic així de clar també, que és un canvi realment, però un canvi evident a millor, a recuperar el que s'havia perdut i millorar totes les coses que cal millorar. Vull dir, tant des de punt de vista de professorat, vull dir, d'oposicions, que sembla que sí que n'hi haurà, s'ha de veure com quedarà això. I qui pilotarà tot aquest canvi? Vull dir, no cal dir que l'actual titular de la consellera d'Ensenyament és molt partidària d'això. Jo, personalment, no. No, jo ja estic jubilat, per tant, jo no hauré de patir-ho. Però els que encara esteu treballant, penso que valdria la pena fer una reflexió més profunda sobre aquest tema. perquè pot tenir conseqüències de cara al futur dels nostres nens. Tot i que també, a més del tema econòmic, també hi ha un altre, diguem-ne, component, segons tinc entès, que és que agafar els nanos, els nois i noies, nens i nenes, una acceptació de la realitat, en el sentit de dir, bé, això és així, i el que es tracta és d'acomodar-se a aquesta nova situació, no posar-se des d'una situació crítica davant de la realitat, sinó d'una posició més acomodatícia. I això, doncs, és una cosa que s'hauria de revisar, perquè si anem així, el que farem no seran alumnes, diguem-ne, ben preparats de cara al món que s'acosta, sinó una mica de gent, diguem-ne, aquests sí que seran poder una mica, diguem-ne, mal formats, diguem-ho així, per ser suau, eh? I per tant, doncs, no sé si tu, Francesc, si això ho has mirat una mica, què en penses d'aquest tema?
Jo d'aquest tema vaig llegir un article que va sortir ja fa un cert temps, l'Escola 921, i les qualificaven aquest projecte com unes preferents, les preferents educatives. Ja sabem que són les preferents, aquesta mena de producte tòxic bancari. Un article en el blog de Xavier Díez, un blog que es diu Espai de Dissidència, i bé, et presenta què és aquesta mena d'entitat, diu, patrocinada i cofinançada per la Fundació La Caixa i la Fundació Jaume Bofill, se la qualifica com una mena de dieta miracle. És a dir, en un moment en què hi ha retallades, en què hi ha problemes de tot tipus, en què hi ha hagut un moment de crisi, en què la gent es mira a l'escola, la institució escolar, em refereixo, i veu que hi ha coses que no li agraden, doncs igual que quan has de fer dieta perquè no t'agrada el que veus, doncs algú ha proposat una dieta miracle, una dieta per fer canvis fabulosos seguint les seves receptes miraculoses, i aquestes receptes miraculoses les proposa aquesta nova Escola 21, i venen a dir apunta-t'hi, que et direm les receptes per convertir la teva institució escolar en una cosa fabulosa, una cosa meravellosa. I en aquest article s'explica que s'han fet tota una colla d'actes de presentació d'aquesta nova Escola 21, sí. Però que quan tu escoltes els sermons, les presentacions d'aquesta Escola Nova 21, diu, no trobaràs pràcticament cap concreció sobre el sentit, el contingut o les pràctiques d'aquesta dieta miraculosa que ens ha de portar la nova escola, sinó més aviat vaguetats, generalitzacions i referències a la teòrica tradició d'innovació pedagògica catalana. És a dir, que en comptes de dir concretament, ostres, la institució escolar catalana no funciona per això i per això, i nosaltres proposem per millorar això, no. Simplement és una crítica continuada a la manera de funcionar de les institucions escolars catalanes. Diu, per exemple, la plana web i les intervencions públiques de l'Escola 921 insisteixen a fer creure a l'opinió pública que la vida quotidiana d'escoles i instituts repeteix les dinàmiques del segle XIX. És a dir, es fa una caricatura del que es fa als més de 3.000 centres públics de primària i secundària, suggerint que a tot arreu els alumnes copien pacientment el que els professors escriuen a la pissarra, o passivament prenen apunts d'unes classes magistrals avorrides per part d'uns docents que es limitarien a dictar lliçons obsoletes i sense sentit. És a dir, criticar, però no hi ha cap tipus de concreció sobre el model.
Però és que això és fals, també, a més,
això també és fals. No, si és que el Xavier Díez, la persona que escriu aquest article, l'Escola 921, unes preferents educatives, diu que ell s'ha dedicat al món de l'ensenyament durant molts anys i sap que això no és de cap de les maneres així. Es fan servir moltes tècniques, que si el Moodle, i es fan servir els canons projectors, i es fan servir moltes eines, els llibres digitals, que no tenen res a veure amb aquest panorama gairebé prehistòric que s'esmenta. Però de tota manera et diré una cosa, hi ha determinades disciplines, hi ha determinades matèries en què no necessites ni llibres digitals ni totes aquestes històries. Si tu, per exemple, t'han d'explicar les derivades o les integrals o un polinomi, l'únic que necessites és paper i llapis i escoltar el professor i entendre què et diu el professor. No necessites un llibre digital ni grans filigranes. O quan tu has de fer un dictat per aprendre ortografia, doncs què necessites? Necessites un llibre digital per fer un dictat? No. És que hi ha determinades coses que continuen sent vigents les maneres de treballar de fa molts anys. No tot s'ha de canviar. Per això jo al principi de la teva intervenció deia, sí, segur que s'han de fer molts canvis i s'han d'introduir moltes coses noves, però no tot s'ha de canviar. Segur que hi ha assignatures com ara tecnologia que sí que requereixen moltes innovacions i moltes coses, però no tot va així, no tot requereix això, no? I llavors doncs hi ha també un altre tema que m'interessa de l'Escola Nova 21, i és que les pràctiques i el discurs d'aquesta nova Escola 21 recorden vagament la manipulació que generen les sectes. Nosaltres som... No, aquí ho diu aquesta persona, eh?
Ja ho diu ell.
Diu, nosaltres som els elegits, la resta són impurs o no entenem el missatge. Som innovadors i portem el missatge prometeic, malgrat que no l'explicitem. No diem quin és aquest missatge de renovació. Els altres no ens entenen. No tots els docents serveixen. Cal una implicació superlativa. Els drets laborals són relatius. Clar, són temes que preocupen una mica.
Aquí, per acabar, diria una mica l'últim paràgraf d'aquest article, perquè es vegi per on va això. Diu, els principals indicadors del procés de privatització i mercantilització de l'escola pública són desinversió sistemàtica i estructural a l'escola pública que ha portat Catalunya a la cua d'Europa, mala planificació en efectes estructurals de les places a l'escola pública, bolets, i conseqüents derivacions cap a les escoles concertades, precarització laboral dels docents, de la pública en termes contractuals, és a dir, interinatges, de les condicions de treball, excés de ràtios i hores lectives sense hores per a l'autovaluació i el reciclatge, i de formació permanent, disminució d'un 97,78%, és a dir, disminució total de la inversió en formació del professorat. Això és gravíssim.
Mira què diu. Diu, en les intervencions públiques i en els documents d'aquesta gent es repeteix fins a la societat la idea que cada centre ha de tenir projectes singulars, forts lideratges, molta autonomia i, sobretot, que els directors han de poder seleccionar el professorat.
Sí.
Molt d'acord amb el que està passant en els darrers anys de la LEC i amb la normativa que la desplega aquesta llei, com el decret d'autonomia i el de direccions. És a dir, en certa mesura, aquestes normes busquen atomitzar el sistema educatiu i propiciar una involució en els fonaments democràtics que havien caracteritzat l'escola pública catalana i fomenten la jerarquització i la gestió privada a escoles i instituts.
Acabo de dir-ho. Sí, no, va per aquí la cosa. Vull dir, saps què passa també? Que molta gent, que els dirigents, i parlo ja del departament, i fins i tot molta gent, líders polítics, no tots, no tots, perquè aquí no, més faltaria, no? Però molts d'aquests líders han anat a escoles privades d'èlit. Vull dir, el Mas, tota la consellera, tota aquesta gent que allò és què fan? D'alguna forma retornen allò que tant critiquem, el que fan alguns ministres quan deixen la feina, que se'n tornen a Endesa i a Telefònica. Doncs aquí ho fan, diguem-ne, tu em vas a formar a mi, doncs jo et dono un bon suport, doncs quan mani, i afavoriré la teva empresa. I això, de tota manera, Catalunya, que havia estat una pionera en renovació pedagògica, amb això no anem bé. S'ha de canviar coses i espero que, bueno, quan hi hagi la república i tinguem hi hagi noves eleccions, vull dir, hi haurà nous governs i nova gent al davant, que esperem que facin això millor, perquè si no ho fan millor, llavors ja veurem què fem, llavors.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Els microrelats.
He començat la lectura dels microrelats, que són els, recordeu que són contes finalistes del mes de desembre de l'organització ARC, Associació de Relataires en Català, i que ens envien perquè a veure si el podem llegir uns quants. Nosaltres, aquest tema d'aquest mes de desembre, el tema general era els mitjans de comunicació i, en aquest cas, el tren. Per tant, tots són temes relacionats amb els trens. El primer que llegirem es diu L'altre Pep, i l'autor és Aleix de Ferreter. És un pseudònim, suposem. Bé, els tacons de la noia li diuen que ha arribat el seu moment. S'hi apropa i s'enganxa al seu darrere. Què fa? Diu ella empipada. Perdoni, És que no trobo el meu abonament i el tren passa d'aquí 3 minuts. D'acord, però no cal que em toqui. Ho sento, respon ell satisfet. En Pep espera que arribi el seu tren. Té uns 60 anys, és força alt i vesteix elegantment. Vol seure? Li diu una dona sud-americana. No cal, gràcies. El tren és a punt d'arribar. Efectivament, un instant després, la megafonia anuncia la seva entrada per la via 1. Un cop dalt del tren tomba a l'esquerra cap als 4 seients de cara. Treu un mòbil i posa la música al volum que li agrada. Força alt i s'anima a cantussejar aquella cançó. Perdoni, diu el passatger de l'altra banda del passadís, que podria baixar una mica la música. El Pep fa que sí amb el cap i es posa els auriculars. Minut més tard, però, desafina sense adonar-se'n. El veí tus per cridar-li l'atenció, però el cantant està força concentrat, murmurant amb els ulls tancats. Sembla mentida, diu la senyora del darrere de la seva amiga, tan gran i es comporta com un noi de 20 anys. Ja ho pots dir ja. En Pep té gana. La bossa de pipes apareix i la pila de closques a terra també, com que no hi ha ningú al seient del davant i estira les cames. Què et deia? Bitllet, si us plau, diu el revisor tocant-li l'espatlla. En Pep fa cara de pomes agres i fica les mans a la bossa. Ostres, no el trobo per enlloc. Em deu haver caigut com pujava, amb l'empenta que m'ha donat un mal educat. El revisor pica els bitllets de les senyores del darrere i torna cap a en Pep. Què, mestre, ja l'ha trobat? No sé pas què haurà passat, però estic segur que aquell mal educat m'haurà fet perdre el bitllet. Coi de gentussa! Busca-li bé, vaig fins al final del tren i ara torno. La megafonia anuncia l'arribada a la seva estació. El revisor desapareix, begotllà, desplega el seu bastó blanc i baixa del tren. Bé, el segon porta per títol, amb un títol en castellà que diu Otero de Sanabria, ciutat de vacaciones. I està fet per una persona que es fa dir Quark. Això és una cosa de física quàntica. La Jennifer i el Fernando passen pel control d'equipatges d'Atocha i s'apropen a l'espectacular locomotora d'AVE que els ha de dur de viatge amb l'Incerso. Arrossega les maletes mentre contemplen meravellats aquell prodigiós enginy de principis de segle. Són una parella de classe mitjana i fins avui no s'havien pogut permetre el luxe de viatjar a AVE, però fa 2 setmanes que ell s'ha jubilat i ara poden pagar la tarifa reduïda. El Fernando no pot resistir la tentació de tocar la màquina amb la punta dels dits. És maco, oi? Diu la Jennifer. Ja no corren tant com abans, però encara poden arribar als 228 quilòmetres en alguns trams, contesta ell. I pensar que com van fer tota la xarxa van dir que eren trens inútils i cars, que anirien buits i farien perillar les pensions. Uns exagerats. No ha passat res d'això, diu la Jennifer. Certament, el tren va ple a vessar. Centenars de jubilats amb destí a Otero de Sanabria, població símbol dels beneficis de l'AVE, van cap allà. Dels 29 habitants de 2006 han passat els més de 30.000 gràcies a l'impuls econòmic de l'estació. El Fernando es passa el trajecte mirant per la finestra, observant el paisatge verd esquitxat de roselles dels camps de cereals castellans. La Jennifer li agafa la mà i somriu. El tren perd velocitat, hi ha rebombori als vagons, per la finestra es veu Otero de Sanabria. Algun jubilat comenta que no s'assembla a les fotos. Hi ha un gran mur de formigó coronat amb filferro espinós que envolta tot el complex i soldats armats amb fusells automàtics. És pels terroristes, diu el passatger que seu rere el Fernando. Un gran cartell a l'entrada del complex proclama «Les vacances us faran lliures». El tren travessa fileres de barracons de fusta d'estil militar. En Fernando veu al fons una columna de fum negre que s'enlaira, espès, cap al cel. Nota la mà de la Jennifer estrenyent-li la seva tan fort que li fa mal. «Mira!», diu el passager del seient del darrere, hi ha un taller per aprendre a fer sabons naturals. I el tercer conte es diu Gèlida, signada per Deomises. Baixa del cotxe just a temps per escoltar com l'Euromet cap a Barcelona marxa de l'estació de València. Una vegada més he arribat tard, pensa, mentre l'automòbil que l'ha duta fins allà s'allunya. El seu ocupant no ha esbossat ni un sol gest de comiat. Encara no s'ha acostumat a tanta fredor. Guarda el bitllet dins de la bossa de mà i una ombra grisenca li tenyeix la mirada que s'havia omplert d'il·lusions durant uns instants. S'espera, palplantada, al costat de l'aparcament dels taxis i es deixa arrossegar pels records melangiosos que la visiten, arrelats en somnis perduts entre plànols i projectes en haver abandonat els estudis universitaris a Damasc per fugir a corre-cuita i anar a veure a raure a la ciutat d'Altúria. La dissort i les males influències varen fer la resta en una terra estranya i, en certa manera, hostil. És jove, però se sent cansada per començar de nou i lluitar per desfer aquell entrellat que la lliga sense saber com. Es resigna a passar i empenya els dies, ancorada a aquests carrers perquè troba impossible tornar al seu país, maltractat per la guerra. Sobretot perquè aquest conflicte no sembla acabar-se ni millorar. Com la seva situació, que s'ha estancat i ara actua de forma masella i dòcil. Ja ha oblidat el tren que ha passat i no compta els que ha perdut al llarg de la seva vida. Com pot dissimular la tristesa que li apareix al rostre i esbossa un lleu somriure que dona la benvinguda a aquell qui gosi passar a prop d'ella. Només pensa a captar un nou client que, a canvi d'un bitllet de 50 euros, s'expulsarà les penes del damunt i rebrà allò que no té a casa. Ella, però, gèlida i impassible, restarà igual de buida que sempre, sense abastar el consol ni la sortida d'aquest atzucac, on ha arribat per haver confiat en les persones equivocades amb falses promeses massa cares de pagar.
La crònica.
Bé, ja tenim la crònica des de la franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret, este 2017 que comencem avui mateix, doncs us vull recomanar un llibre acabat d'eixir del forn, que és prou interessant, que és el vocabulari de la Terra Alta. L'ha fet l'Anton Moné i Estupinyà, ell per bé de Gandesa, va néixer el 1944, va començar a escriure a La Vanguardia el 1971, disposa de 900 articles i cròniques publicades fins al 79, ha publicat Toponímia de Gandesa i el seu terme municipal, el 76, Toponímia de Villalba dels Arcs, Història de Villalba dels Arcs, la Carta de Poblament de Gandesa, Fontcalda, Recull de Fotografia Antiques de Gandesa, té una biografia molt extensa. I bé, en este cas, aquest estudi és prou interessant i prou rellevant per tindre en compte. El vocabulari de Terra Alta el podeu comprar directament des del meu web, des del Serret Llibres. Mireu tu-s'ho perquè és que ahir sí que tenim la venda directa, perquè si no teniu que vindre cap aquí, teniu que anar a Gandesa o Tortosa, però en este cas tots ho puc servir jo directament. Teniu en compte, Anton Moné i Estupinyà, vocabulari de la Terra Alta, d'acord? Pues fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, Octavi, moltes gràcies i fins d'aquí 15 dies, a reveure.
Bé, tenim ja el nostre telèfon de l'emissora, el nostre corresponsal de les Illes Balears, Pau Vedell, que fa 15 dies, més de 15 dies ja, que no el sentíem, i ens agradaria molt tornar a sentir. Bon vespre, Pau.
Hola, companys de la ràdio, com esteu? Com heu començat l'any? Espero que bé, nosaltres hem començat amb molta energia des de Mallorca i volem proposar-vos algunes propostes literàries per aquests dies. Jovi Lozano és un autor de la Marina Alta, però que té una mica de relació amb Mallorca, ja que va guanyar el Premi Vila Lloseta de Narrativa i l'any passat, i ara ve a fer una gira a Mallorca. Dimarts 10 presentarà a Lloseta, el poble on va ser concedit el premi, i dia 11 serà a Drac Màgic, a la llibreria Drac Màgic de Palma, a les 7 de Sort Baixa. És un autor d'una novel·la, El traductor, molt divertida, molt trepidant, i que crec que pot ser una lectura molt, molt interessant per tots els territoris de parla catalana. És un autor que ha circulat molt, que al Principat i sobretot al País Valencià té molt de rodatge, i que fa poc ha guanyat el Premi Enric Boló. El mateix dia, una mica més tard, recordeu, dimecres, dia 11, en aquest cas serà a les 9 del vespre, l'escriptor Àngel Tarrón farà un recital dels seus poemes del llibre Els noms del cervell, que va publicar fa uns anys a Manciola, però farà una lectura íntima, un nou cicle que comença al Bar Hat de Palma, i que després tindrà un recital cada mes. Per tant, començar amb en Àngel Tarrón aquest cicle, i després continuarà, esperem, seguint l'estela de recitals que es feien abans a Mallorca, al Bar El Pinzell. Així mateix, l'endemà, dijous 12, a les 8 del cap vespre, el dramaturg Joan Tomàs Martínez presenta també a la llibreria Drac Màgic la seva publicació Cendres, cartografia d'un exili, que va ser mereixedor del Premi Pare Colom d'Inca, i que ja està representat i ara surt en format llibre amb la casa editorial Leonardo Montaner. Intervindran a l'acte les actrius Rosa Serra i Mercè Sancho de la Jordana, i l'editora Maria Montaner. Recordeu, això és dijous 12 a les 8 del capvespre. I dissabte 14 s'inicia una xerrada sobre Porreres 1936-2016, la repressió a Mallorca. És un acte que forma part d'un cicle de la República que han muntat diferents entitats, tant l'Ateneu de Felanitx com els Closos de Can Gaià, i Dones per la Igualtat de Felanitx. D'aquest cicle, que durarà 4 mesos, tindrà bastantes activitats, entre elles la presentació del llibre Aurora Picornell, de la història El símbol. Recordeu que Aurora Picornell va ser una de les defensores de la República que va patir la repressió a Mallorca. Però aquest llibre, que es presentarà al març dins del cicle, porta algunes activitats abans, i per aquesta setmana que estem vos recomanem aquesta xerrada de Porreres 1936-2016. Recordeu que enguany s'han obert les forces comunes d'aquest poble de Mallorca, Porreres, i s'han trobat quasi un centenar de cossos. Per tant, és un tema molt candent. Recordeu, això és dissabte 14, 7:45 a l'Ateneu de Felanitx. I res més per la meva part, perquè si no després es col·lapsam, però recordeu que hi ha molta energia, que hi ha moltes lectures, i que tot és genial. Llegiu molt i passeu-ho bé. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, Pau, per la teva interessant diguem-ne explicació informativa, i per tant esperem que d'aquí 15 dies tornar-te a tenir amb nosaltres i que tota la gent t'escolti.
El noticiari.
Bé, avui comencem el noticiari amb una notícia que vam llegir ahir dilluns, al diari Avui. I penso, a més a més, que és una notícia, Joan, que t'agradarà molt, perquè és una notícia que fa referència a llibres de Miquel Martí Pol. Resulta que el pintor Joan Pere Viladecans ha il·lustrat amb 17 obres una edició de bibliòfil d'una antologia del poeta Miquel Martí Pol publicada per Enciclopèdia Catalana. El pintor Joan Pere Viladecans va conèixer Miquel Martí Pol quan, des de l'any 1978, li van encarregar diverses portades dels seus poemaris, entre els quals Estimada Marta, en les seves primeres edicions de Llibres del Mall. Per tant, l'artista ha estudiat a fons des de fa molts anys l'obra del poeta de Roda de Ter, però en l'últim any s'hi ha immergit de nou i l'ha redescobert. tot perquè ha rebut l'encàrrec d'Enciclopèdia Catalana d'il·lustrar una antologia de Martí Pol de 132 poemes seleccionats per Àlex Broc, en forma de llibre de bibliòfil. El luxós volum ja està a la venda i els originals de les seves 17 il·lustracions i de les 6 guardes i un gravat per a la portada s'exposen aquests dies a Can Serra, seu de la Diputació de Barcelona.
Bé, hi ha una exposició que fa visibles 450 escriptores valencianes de tots els temps. Això és una cosa bastant inèdita, suposo que a l'Empart això li agradarà sentir-ho, perquè de fet hi ha molta gent que escriu allà al sud i no són conegudes. I per tant hi ha hagut un parell d'activistes, professores i artistes, que són la Germana Rosa i Manolo Roig, que s'han dedicat a muntar una exposició on expliquen cada una d'aquestes 450 escriptores què ha fet, quines són les seves obres que ha publicat i la importància que tenen. Això es va fer algunes setmanes, es va fer a Sueca, però que de tota manera es pensa pot tornar a portar a diferents llocs i estan lliures, diguem-ne, per qui vulgui tenir-les. Vull dir que si una persona li interessa fer aquesta exposició, una persona avui oficial, que vulgui portar aquesta exposició a algun poble o algun ajuntament que interessi, doncs podria ser interessant fer-ho, perquè ens descobríem gent que realment no ens en recordàvem o que havíem oblidat. Per exemple, Helena Aup. Qui se'n recorda d'Helena? Recordem el seu marit, però l'Helena no la coneixia quasi bé ningú. Sí que sabem qui era Isabel de Villena, però encara també hi ha molta cosa a descobrir. I, de fet, també parla d'altres autores, que fins i tot parla d'escriptores que escriuen en castellà, perquè també són de València. I clar, també, bueno, pots dir escriptora valenciana i només els que parlen en valencià. Per tant, dic que hi ha aquesta exposició, que es diu així, 450 escriptores valencianes, i a partir d'aquí, doncs, que el que li interessi, doncs, que vagi allà i la mirin.
Per cert, Joan, abans no he pensat a dir-te el preu d'aquell llibre, el llibre de Joan Pere Viladecans, que il·lustra aquells 130 poemes de Miquel Martí Pol. Es veu que és un objecte d'art, és un volum dins d'un estatge de fusta, del qual s'han fet 999 exemplars i que costa només 2.400 euros. Diu, existeix una edició de col·leccionista de mig centenar d'exemplars que costa 4.900 euros.
Aquest és el que ho comprarem. Esperem que l'emissora ens ho pagui per poder tenir a la nostra biblioteca aquesta caixa amb el llibre a dins.
Bé, més notícies, que també ens vam assabentar ahir. Resulta que hi ha un autor, Lluís Maria Mandado, que és polèmic per les seves tesis sobre el Quixot i el Cid.
Sí, vam parlar aquí un llibre d'ell.
Sí, doncs es veu que aquest senyor ha reivindicat la catalanitat del poema Orland Furiós.
Orland Furiós.
L'Orland Furiós, Orlando Furioso en italià, és un poema èpic del 500 italià, escrit per Ludovico Ariosto el 1516 i publicat en la versió definitiva el 1532, que narra les gestes d'alguns cavallers de Carlemany contra els musulmans i com intenten aconseguir la mort de dues dames. L'obra, que és considerada tan important com el Quixot o les obres de Shakespeare, és, segons les investigacions d'aquest senyor, Lluís Maria Mandado, el millor llibre català del 500. Una tesi contracorrent de la historiografia tradicional i que segueix els postulats de l'Institut Nova Història de Bilbeny, que ara l'autor del Quixote va esborrar el Quixot i el Cid de València era català, presenta a través d'un primer volum de 500 pàgines titulat La revenja Borja, Orland Furiós el descobert, que acaba d'autoeditar amb l'editorial Biblioteca Oculta, d'integrat dins la nova col·lecció Post-Tenebres. És més, entre altres teories, Mandado aventura que l'autora real va ser la mateixa promotora de l'obra, Lucrecia Borja. Segons Mandado, Ludovico Ariosto té tots els números de ser un simple anagrama i, per tant, no va existir.
Bé, diu una altra notícia que el 2007 Ràdio Reels, la emissora de ràdio catalana de Perpinyà, vol fer una nova web i fer una web potent perquè volen dissenyar una pàgina, diuen, àgil i atractiva, que sigui un punt de referència informativa de Catalunya Nord per a tots els països catalans. Diu, serà la veu de Perpinyà cap a la Catalunya del Sur, les Illes, el País Valencià i l'Alguer. Diu, pretenem disposar d'un mitjà atractiu, obert i participatiu. I serà un cross-media, una cruïlla tecnològica amb so i text, imatges i interactivitat en mode 3.0, seguint el model més avançat a Europa i que imagina una pàgina activa i reactiva adaptada a totes les mides de pantalla i tots els hàbits de consum digital. Per poder fer això, han fet una campanya de microfinançament i, per tant, demanen a tota la gent que estima la cultura catalana i que creu en els països catalans, doncs que hi participi. Es pot participar des de molt pocs diners fins a més, una quantitat més gran. Això, per poder trobar això d'aquí, he de dir que el Perpinyà té la freqüència per sentir aquesta emissora és 95.00, a Ceret 88.2, a Prada 95.5 i a Font-romeu 93.1.
Però aquí no s'agafa, no?
Eh?
Aquí sense l'hora, no, però pas que s'agafi.
Però per internet sí.
Ah, per internet sí.
Per internet sí. És http://www.radioreus.cat. Aquí trobareu l'emissora per poder-la sentir a casa mateix.
Bé, més notícies, i és que aquest any 2017 serà l'any que es commemorarà el 150 aniversari del naixement de l'escriptor Prudenci Bertrana. I no només això, sinó que també es commemorarà el 125è aniversari del naixement de la seva filla, Aurora Bertrana.
Aurora Bertrana, una gran desconeguda com...
Exacte, que ha estat tractada en certa manera injustament, diguem-ne, per les institucions oficials, no? En certa manera, que no ha tingut el reconeixement que...
Aquí n'hem parlat d'algun llibre d'ella.
Sí, jo vaig llegir...
Paraïsos oceànics.
Paraïsos oceànics, sí, jo l'he llegit aquesta, sí. Doncs ha calgut esperar molt perquè Bertrana tingués el reconeixement institucional que mereix.
També.
I és innegable que ja ha tingut molt a veure la iniciativa d'edicions de la L. Geminada, de recuperar amb una col·lecció metòdica i acurada l'obra narrativa completa de l'escriptor gironí. Aquí no fa pas massa vam parlar d'aquella obra de Prudenci Bertrana, Tieta Claudina, fa potser un mes i mig o dos que en vam parlar.
A més coneguda Josafat. Eh?
Sí, exacte, però a vegades només s'ha parlat de Josafat i s'ha oblidat que n'ha tingut moltes altres.
I Prosa Pàrrobes, per exemple, també, sí.
Jo, a Memòries d'un metge filòsof, per exemple.
Exactament, sí, molt interessant també.
I una última cosa que volia dir, i és que un suggeriment, si no ho heu fet encara, un suggeriment teatral, que aneu al teatre de l'Eixample, l'Eixample Teatre, perquè s'està fent fins al 29 de gener l'adaptació teatral d'aquella pel·lícula en castellà es va traduir com a Con faldas y a lo loco, una mena de comèdia sobre dos músics que han de fugir perquè són testimonis d'un assassinat. I doncs el Teatre de l'Eixample, l'Eixample Teatre, estan fent una adaptació musical d'aquesta obra. És veritablement impressionant. 15 actors sobre l'escenari, a més de diversos músics, amb una producció que dura més de 2 hores, amb una petita pausa de 10 minuts, i penso que teniu temps fins a finals de gener, penso que acaben el 29 de gener, i és el carrer Aragó 140. Jo hi vaig anar aquest diumenge passat, abans d'ahir, i veritablement val molt la pena, per això la volia recomanar.
Bé, ja anem a la frase per acabar el programa d'avui, que ha sigut un empel llarg, però espero que us hagi agradat. Presentem la frase d'avui que diu: els grans semblen grans perquè els mirem agenollats. Això ho va dir Camille Desmoulins. Desmoulins, polític francès guillotinat a la Revolució Francesa. De 1760 va viure fins a 1794.
Bé, doncs, amb aquesta frase tan corprenedora, com deia d'en Joan, acabem el programa d'avui, el programa número 322.
Aquest era crític, però no va acabar bé, desgraciadament per ell, no? Però vaja, val la pena llegir-lo.
D'aquí 15 doncs, dies hi tornarem, us esperem, i bé, doncs, que tingueu bones lectures.
Que tingueu una bona lectura i una bona quinzena.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Ashra Sulchik, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/ràdio en directe i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/radioalacarta, apartat Tirant de llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!